Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts als 5 minuts més d'aquest dimecres 14 de desembre del 2022. Una jornada que comença amb el cel tapat i amb pluges que han caigut durant tota aquesta nit, Neus.
Sí, ens llevem amb els carrers molls i de cara al vespre podem tornar a tenir possibilitat de ruixats. Tenim temperatures una mica més altes, 7 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Santa Pau, a Ripoll i a Vic. Es lleven amb 8 a Castellfollit de la Roca, Mieres i a Sant Feliu de Pallerols, 9 a Anglès i a Banyoles, 10 a Girona i a Figueres. En tenen 3 a Vall de Núria i un de positiu a Das.
Dani, aquestes pluges es poden anar repetint durant el dia?
Avui seguirem amb pertorbacions més aviat debilitades. Això vol dir algun plogim de matinada i també la propera matinada, és a dir, la nit de dimecres a dijous. Cal destacar que la temperatura serà una mica més suau que dies anteriors, per tant no farà gaire fred de matinada, mínimes de 5 a 8 a l'interior, al voltant de 10 o 12 a la costa i evidentment cap glaçada. Fins i tot els valors de 0 graus els hem d'anar a buscar a 2.200 metres d'alta muntanya al Pirineu, la cota de neu altíssima. Però bé, hem dit algun plogim de matinada, la propera matinada també, però de dia aguantarà. Un temps variable, mig ennuvolat, boires, especialment de matinada, i de dia també a les muntanyes. Demà el dia es manté variable, mig ennuvolat, boires al matí, i podria tornar a ploure, especialment la nit de dijous a divendres. És a dir, que quan podria ploure més seria dijous de matinada o les primeres hores de divendres. Divendres quedaria un dia variable amb 4 gotes, però vaja, sembla que es comença a trencar la ratxa de borrasques i el cap de setmana ja no plourà. Tant dissabte com diumenge farà més sol, tot i que la temperatura a partir de dijous i també el cap de setmana serà una mica més fresca, però fred fort no en tindrem. Això sí, molta humitat i boires abundants. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Entrem en matèria. El Pla de Sostenibilitat Turística preveu la millora dels accessos al volcà Montsacopa. És un projecte aprovat pel Consell Comarcal amb un finançament de 3 milions i mig d'euros dels fons Next Generation. Es preveu, entre altres mesures, que els dos accessos habituals al volcà Montsacopa siguin substituïts per 3 de nous. Municipis com Castellfollit o les Preses també milloraran diferents zones del seu entorn natural. Escoltem la presidenta de Turisme Garrotxa, és la Gemma Canalies.
Realment, amb projectes, amb actuacions, són molt transformadores a nivell de comarca. Ens trobem amb tota una sèrie d'actuacions municipals i amb una sèrie d'actuacions comarcals. És un projecte que realment s'ha treballat sector públic i sector privat conjuntament. Un projecte que també s'ha presentat amb actuacions totalment alineades a la Carta Europea de Turisme Sostenible. Realment aquesta setmana passada des del Consell Comarcal vam poder aprovar les primeres actuacions municipals per poder-les començar a desenvolupar.
Unes actuacions que s'han de tenir enllestides en un període màxim de 2 anys. Avui és el nostre tema de capçalera, però el dia té altres continguts. Anirem fins a les Planes d'Hostoles, perquè fins aquest dijous les Planes manté obert el període de sol·licituds per als nous habitatges socials.
Ja hi ha més demanda que no pas pisos disponibles, però l'Ajuntament treballarà en un futur per ampliar l'oferta si és possible. L'objectiu d'aquest projecte és que la gent jove no hagi de marxar del poble.
L'alcalde de les Planes d'Hostoles és Eduard Llorà.
No és tant que no vingui gent de fora. A vegades algú m'ho diu, escolta, això ho feu perquè no vingui gent de fora. Nosaltres encantats que vingui gent de fora. Però el que no volem és que ningú del poble es vegi expulsat, perquè la situació que hi ha doncs, no li afavoreix que es pugui quedar.
I avui també us explicarem, entre altres qüestions, a l'antena dels 5 minuts més, que ja s'ha fet públic el calendari d'actuacions culturals de cara al proper semestre, el primer del 2023. I Olot Cultura ha presentat aquesta programació cultural que compta amb més d'un centenar de propostes per aquest primer semestre del 2023. De gener a juny, Neus, què sabem que hi haurà?
Doncs vindran a Olot grans noms de la música, com l'orquestra Fireluche, presentant la segona part del disc pòstum d'en Pau Riba. En teatre hi haurà espectacles d'èxit, com Terra Baixa del Teatre Nacional de Catalunya, o exposicions, com la segona part del projecte Sincronies, en col·laboració amb la Fundació Vila Casals.
Escoltem la directora de l'Àrea d'Arts Escèniques d'Olot Cultura, l'Atena Busquets.
Les nostres programacions crec que en són un bon exemple de portar els reptes de de la nostra societat contemporània, doncs, a les sales de concerts, a les sales d'exposicions i a l'escenari del teatre.
I tot plegat sense oblidar els grans festivals que encapçalen l'any a la comarca, com ara el Sismògraf o el Mot, i un nou certamen previst per al mes de juny que engloba tota la demarcació i que porta per títol Això al meu poble no els agradarà. I avui també hem de passar a comptes perquè el playback de l'Hospital d'Olot recapta 6.760 euros per la Marató de TV3.
L'acte es va celebrar diumenge al Teatre Principal d'Olot, on hi van participar una quarantena de professionals. Aquest any els diners recaptats aniran destinats a la investigació de les malalties cardiovasculars.
Precisament, una de les membres de la comissió de la Marató de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa és l'Anna Prat.
Llavors, a part de les actuacions, hem tingut també la participació dels fills i filles dels professionals de l'hospital, dels nens, que ens explicaven des del seu punt de vista què és el cor, com es pot prevenir les malalties cardiovasculars, una mica què podem fer quan ens posem malalts del cor. Des del seu punt de vista, llavors també teníem la visió d'un expert, en aquest cas del cardiòleg, de referència, que ens donava, no, la seva visió més científica del que això volia dir, una mica per posar en context també tot el que explica aquest any la Marató de TV3 sobre les malalties cardiovasculars.
I en esports, la Unió Esportiva Olot afina el punt de mira de cara a gol. En les últimes 4 jornades, el conjunt olotí ha marcat la meitat dels gols que duen tota la temporada. En l'últim partit, al camp de l'Eivissa, l'equip de Jonathan Risueño va generar fins a 10 ocasions durant la segona meitat. Ernest Forgas, amb 2 gols en els últims 3 partits, és el clar exemple de la millora.
La veritat és que sí. Vull dir, jo, en Dante, el que vol és tindre ocasions. Després podem fer gol o no, però anar tant d'un camp que ni has fet ni ull, algú no està bé, no només els de davant, això està clar. Vull dir, quan es fan 45 ocasions de gol és perquè no estem fent bé les coses a dalt. Això és aquí, al final és un equip, i ara estem tenint gol.
La Unió Esportiva Olot espera que la bona efectivitat de gol serveixi per començar a sumar de 3 i fer-ho ja aquest diumenge a les 12 del migdia davant el Mallorca B a l'estadi municipal en un partit que podreu seguir des de les 11 en directe aquí a Ràdio Olot.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
I a l'àrea de servei, al trànsit. Policia Municipal d'Olot, bon dia.
Hola, bon dia. Circulació del tot normal en aquests moments a les principals vies de la ciutat, tot i que es preveu un increment de trànsit a les hores d'entrada a les escoles. Prohibits estacionar ni al carrer Joaquim Danés, i avui tallaran el carrer Verge de Núria i ocuparan un carril de circulació a la plaça Clarà. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Turisme i medi ambient van de la mà a la Garrotxa. El Pla de Sostenibilitat Turística preveu la millora dels accessos al volcà Montsacopa. És un projecte aprovat pel Consell Comarcal amb un finançament de 3,5 milions d'euros dels fons Next Generation. Es preveuen, entre altres mesures, la substitució dels 2 accessos habituals al volcà per 3 de nous. Municipis com Castellfollit o Les Preses també milloraran diferents zones del seu entorn natural. Les actuacions s'han de tenir enllestides en un període màxim de 2 anys. Informa Roger Isern.
L'any 2021 el Consell Comarcal de la Garrotxa es va presentar la convocatòria extraordinària del programa de plans de sostenibilitat turística en destinacions amb el projecte La Garrotxa Soft and Smart Country, destinació turística sostenible i intel·ligent, cofinançat a través dels fons Next Generation. Aquest projecte va ser beneficiari d'un ajut econòmic de 3 milions i mig d'euros per invertir al llarg d'un període de 3 anys, entre aquest 2022 fins al 2025, durant el qual s'han previst una sèrie d'obres i actuacions, tant d'àmbit comarcal com vinculades a diferents municipis de la Garrotxa. Són millores en transició verda, transició sostenible, valorització paisatgística i restauració d'espais naturals. La presidenta de Turisme Garrotxa és Gemma Canalias.
L'any 2021, des del Consell Comarcal de la Garrotxa, a través de Turisme Garrotxa, ens van presentar els plans de sostenibilitat turística a través d'uns fons Next Generation. Llavors, en aquest cas, ens van aprovar aquest fons des del Ministeri i llavors posteriorment des de la Generalitat. Ens van aprovar aquest fons i amb una aportació de 3 milions i mig d'euros.
El projecte La Garrotxa Soft and Smart County, destinació turística sostenible i intel·ligent, permetrà fer actuacions com la millora dels accessos al cràter del volcà Montsacopa, reformes al Parc Nou o la conservació de zones com el Parc de Pedra Tosca de les Preses, tot plegat amb un pressupost total de més d'un milió d'euros.
Realment, amb projectes, amb actuacions, són molt transformadores a nivell de comarca. Ens trobem amb tota una sèrie d'actuacions municipals i amb una sèrie d'actuacions comarcals. És un projecte que realment s'ha treballat sector públic i sector privat conjuntament, un projecte que també s'ha presentat amb actuacions totalment alineades a la Carta Europea de Turisme Sostenible. Realment aquesta setmana passada des del Consell Comarcal vam poder aprovar les primeres actuacions municipals per poder-les començar a desenvolupar.
El projecte inclou un total d'11 actuacions comarcals i municipals dividides en 4 eixos com la transició verda i sostenible, la millora de l'eficiència energètica, la transició digital i la competitivitat. Des del setembre passat, amb la incorporació d'una tècnica coordinadora del projecte, es treballa de manera conjunta amb els ajuntaments de la comarca i Turisme Garrotxa per planificar i portar a terme les properes licitacions incloses en l'anualitat del 2023 a fi d'assolir l'execució del 50% del finançament del pla al llarg del proper any.
No deixem encara les qüestions lligades al medi ambient.
Per gentilesa, d'Olot Mig.
Perquè Osona, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, ha completat el projecte europeu Life Alnus, centrat en la recuperació de vernedes, un hàbitat en regressió a tot Catalunya.
Els treballs s'han concentrat en més de 1.000 quilòmetres lineals dels rius Ter, Segre i Besòs per recuperar l'aspecte natural d'aquestes zones fluvials que contribueixen a evitar grans destrosses per inundacions en cas de fortes pluges i multiplicar la biodiversitat. Un dels investigadors, Jordi Camprodon, alerta que només queden 300 hectàrees de verneda a Catalunya quan n'hi haurien d'haver milers.
Pot depensar com canvi climàtic el que ens pot, que pot comportar, o ja sembla ser que ja comporta, és que hi ha un més recurrència de les crescudes i de les sequeres. O sigui, més irregularitat climàtica que fa de que passem èpoques de més estiatge, o sigui, poca aigua, i èpoques d'inundacions. I per tant, ens hem de començar a preparar per això. I una bona manera seria recuperar aquesta naturalitat dels rius, perquè llavors no tingui aquests efectes catastròfics que té sobre, per exemple, les infraestructures.
Un dels punts on s'han fet millores és la zona de les Gambires i Illa Sorral, a Osona, on s'ha rebaixat el nivell de sediments i s'han plantat més arbres autòctons.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara d'habitatge. Fins aquest dijous, les Planes d'Hostoles manté obert el període de sol·licituds per als nous habitatges socials del municipi.
Ja hi ha més demanda que no pas pisos disponibles, però l'Ajuntament treballarà en un futur per ampliar l'oferta si és possible. L'objectiu d'aquest projecte és que la gent jove no hagi de marxar del poble.
La gent jove ja no vol marxar de les Planes d'Hostoles. Ara s'hi vol quedar. El poble continua atraient per l'entorn la possibilitat d'escolarització que ofereix o la qualitat de vida, entre d'altres factors. En els darrers mesos, el consistori ha tancat la compra de 3 pisos de lloguer social i abans de Nadal es farà l'adjudicació d'aquests habitatges entre tots els candidats que compleixin els requisits. Els que hi guanyin el sorteig es podran quedar a baix cost un d'aquests habitatges durant un temps determinat per poder estalviar i acabar invertint en rehabilitació, compra o lloguer en el mateix municipi. L'alcalde de les Planes d'Hostoles és Eduard Llorà.
És tant que no vingui gent de fora. A vegades algú m'ho diu, això ho feu perquè no vingui gent de fora. Nosaltres encantats que vingui gent de fora. però el que no volem és que ningú del poble es vegi expulsat, perquè la situació que hi ha doncs, no li afavoreix que es pugui quedar.
D'altra banda, un dels projectes que l'Ajuntament manté en marxa en aquest final d'any i que es vol segellar, quan abans millor, és el de la comunitat energètica. 24 llars es podran beneficiar d'un paquet energètic que parteix d'una instal·lació fotovoltaica situada al teulat de l'escola pública. Com en el cas de l'habitatge social, ja hi ha més sol·licitants que no pas disponibilitat. S'adjudicarà en breu, però una vegada més l'Ajuntament es trobarà amb pals a les rodes a l'hora de posar-ho en marxa de forma definitiva.
Ens faltarà una vegada més permisos d'Endesa per poder fer la connexió a la xarxa. En acabat, nosaltres aquí en aquest moment no descobriré res si diré que Endesa està siguent un coll d'ampolla, està siguent un limitador per tal de l'evolució de no només dels municipis, sinó d'empreses, de negocis, de particulars. Tenim un problema real amb aquestes empreses que exerceixen un poder de mercat tan exagerat i que realment són molt lentes a nivell administratiu, són molt farragoses.
Salvar tots els entrebancs burocràtics i tancar les negociacions serà la clau definitiva per encendre la llum verda de la comunitat energètica a les Planes d'Hostoles.
A Figueres, la instal·lació de plaques solars per part de particulars ha experimentat un boom al llarg de l'últim any, us que en sabem del 2021.
Doncs es van tramitar 23 permisos, 15 obres menors i 8 comunicades per a aquest tipus d'instal·lacions. Pràcticament el mateix nombre d'expedients que es van tramitar només fins al maig d'aquest any, 4 obres menors i 20 de comunicades. Des d'aleshores i fins aquest mes de novembre, la xifra ha crescut exponencialment i ja se n'han tramitat 92. El regidor d'Urbanisme, Xavier Miel, explica que principalment se n'han instal·lat en cases unifamiliars i indústries i creu que les dades continuaran creixent tenint en compte l'actual context econòmic.
Del tamany de l'habitatge, si és un habitatge, o dependrà del tamany de la indústria. Però, esclar, quan estan pràcticament doblant o, en alguns casos, triplicant el consum, bueno, el cost del consum, els hi surt a compte.
I encara parlant d'habitatge, la plataforma d'afectats per la hipoteca diu que la Sareb ha demanat al jutjat que aturi el desnonament del bloc de Girona que estava previst per aquest dimecres. Què han dit en un comunicat?
Doncs la plataforma celebra la decisió i diu que la intenció del banc dolent, segons els ha informat els advocats, és negociar lloguers amb les famílies que hi viuen. Tot i això, l'entitat manté la convocatòria prevista per aquest matí a les portes de l'edifici per tal que les famílies puguin explicar-se.
I ens quedem encara a Girona. Continua el conflicte entre la policia local i l'equip de govern de la ciutat. L'alcaldessa Marta Madrenes assegura que des de l'Ajuntament s'està treballant de forma intensa per poder trobar una sortida al conflicte amb la policia local.
Madrenes recorda que no haver-los aplicat l'increment que recull la valoració de llocs de treball no ha estat cap caprici municipal, sinó que s'han vist obligats a excloure'ls perquè així ho mana la llei. Ja avança, però, que els serveis econòmics i jurídics intenten trobar fórmules per desllorigar la situació.
En cap cas, almenys des de l'alcaldia, anava a dir des del govern, segur que no, però de l'alcaldia menys, que és la que sóc la que ho signo, no tinc cap voluntat de mobilitzar, no tinc cap voluntat. Tenim la voluntat i estem treballant molt intensament per intentar trobar una solució que compleixi tots els requisits jurídics i econòmics que siguin necessaris i tècnics i que donin satisfacció als treballadors de la casa, que per nosaltres és una prioritat.
Pel que fa a la situació que es va viure per Fires, l'alcaldessa admet que no li va agradar haver d'obligar els agents a fer hores extra, però afirma que és impossible trobar cap més manera de cobrir actes multitudinaris com aquest o la cavalcada de Reis.
Bé, ens quedem al capítol dedicat a l'actualitat de les comarques de Girona, parlant ara d'un tema especialment delicat. I és que un estudi revela que el suïcidi és la primera causa de mort de les dones sense llar. El document s'ha fet per part de professionals sanitaris del CAP de Santa Clara de Girona, membres de la Societat Catalana de Medicina i Família Comunitària, l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya i la participació del grup de recerca en psicologia en salut de la Universitat de Girona.
L'estudi ha analitzat les causes de mort de 562 dones sense llar ateses al centre d'acollida entre el 2006 i el 2020. El 14,59% de les dones es va suïcidar, mentre que un 6,04% va morir a causa de la sida i un 1,77 per malalties hepàtiques, de la mateixa xifra de dones que van finar per una malaltia pulmonar.
Bé, i ens n'anem al jutjat, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la condemna de 15 anys de presó que l'Audiència de Girona va imposar a l'autor de la cosa mortal en una discoteca de Lloret de Mar. L'alt tribunal ha desestimat tots els recursos que es van interposar contra la sentència.
Tant el de la defensa, que negava l'assassinat i sol·licitava una condemna per lesions i homicidi imprudent, com també el de l'acusació particular, que reclamava el TSJ CJ Calavés la pena contra l'autor del crim. El condemnat Rasul Bisulanov fa mesos que està evadit de la justícia, en concret des del juliol, quan ja no va comparèixer a una vista per resoldre si havia d'ingressar a presó en espera que la sentència fos ferma.
I han condemnat a 2 anys de presó i a pagar una multa de 3.200 euros un home acusat d'abusar de la seva neboda de 13 anys a Girona i de provocació sexual per enviar-li missatges i vídeos de contingut sexual entre els anys 17 i 19.
L'acusat s'enfrontava inicialment a 4 anys i 3 mesos de presó per aquests delictes. El judici s'havia de celebrar aquest dimarts a la secció quarta, però les parts han arribat a un acord. La fiscalia ha rebaixat les penes i el magistrat ha dictat sentència de viva veu. L'acusat, però, no haurà d'entrar a presó a condició que no delinqueixi durant un període de 5 anys i se sotmeti a un curs de reeducació sexual.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Aquestes són les primeres informacions d'aquesta jornada d'aquest dimecres 14 de desembre del 2022. En uns instants obrim la carpeta cultural i avui, com a gran protagonista, la programació cultural d'Olot de cara al primer semestre del 2023.
Aquest Nadal el volem celebrar amb vosaltres.
A Masia Pi Guillem tenim grans espais per dinars o sopars d'empresa, àpats familiars, d'amics o en parella.
Gaudiu de la bona cuina i de la tranquil·litat de Masia Pi Guillem en un entorn natural increïble.
Encarregueu per aquestes festes a masiapiguillem.com.
5 minuts més.
Aquesta manera de fer, de dir, ser, assenten sols, mentre onades de tu t'envolten. I aquest feix de llum que esquinça el vidre i omple la cuina i la casa.
Olot Cultura ha presentat la programació cultural amb més d'un centenar de propostes per al primer semestre del 2023.
I veure't entrar amb els ulls negats.
De gener a juny vindran a Olot grans noms de la música com l'orquestra Firaluger, que estem escoltant de fons, presentant la segona part del disc pòstum d'en Pau Riba. Aquí també estem sentint recitant un dels seus poemes més meravellosos. En teatre hi haurà espectacles d'èxit com Terra Baixa del Teatre Nacional de Catalunya o exposicions com la segona part del projecte Sincronies en col·laboració amb la Fundació Vila Casas.
Que el futur és
una... Ha tingut accés al catàleg la Natàlia Moreno.
Amb la voluntat que el Diop cagui i el Reis portin cultura, Olot ha destapat la programació del primer semestre de l'any que ve. Des del gener fins al juny, desenes d'artistes i espectacles passaran per la capital de la Garrotxa en una nova programació cultural que portarà obres escèniques reconegudes i artistes de primer nivell. En l'àmbit de les arts escèniques es podran veure a l'escenari del Teatre Principal d'Olot grans produccions com Yerma del Teatre Lliure o Terra Baixa del Teatre Nacional de Catalunya, entre moltes altres propostes. Tena Busquets és la responsable de l'àrea d'arts escèniques de l'Ajuntament d'Olot.
Les nostres programacions crec que en són un bon exemple de portar els reptes de la nostra societat contemporània doncs, a les sales de concerts, a les sales d'exposicions i a l'escenari del teatre.
Pel que fa a la música, aquest semestre hi haurà més de 20 concerts de tot tipus i per tothom. Jazz, clàssica, blues, d'arrel, pop, rock, rumba i un llarg etc. I també s'inicia un nou cicle de música clàssica, juntament amb l'Associació de Música Els Masos. Jordi Serrat és el responsable de l'àrea de música de l'Ajuntament d'Olot.
A nivell de música encetem aquest any un cicle en col·laboració amb Música Els Masos. Ens venen grups que estan a final de l'ESMUC a presentar el seu treball de final de carrera i ho farem en 3 espais que no solem fer-hi concerts. Un és a l'auditori de l'Escola de Música, l'altre a Can Trinxeria i el darrer a l'Espai Cràter.
Els museus d'Olot oferiran diverses exposicions, una dedicada a l'Olotí Claudi Casanovas a la Sala Oberta i al Pati de l'Hospici. També es podrà veure una mostra de fotografies de Martí Alvesa, la segona part de Sincronies, el projecte dedicat als pecats capitals en col·laboració amb la Fundació Vila Casas i el descobriment, com diu Montse Mallol, directora dels Museus d'Olot, d'un artista peculiar, en Joan Llor.
És un fuster que tenia el seu taller davant de, molt a prop de l'església de Sant Esteve i que ha transcendit, en certa manera, perquè es va inventar un sistema de decoració amb una barreja d'amalgama de metalls que semblava en plata. I això va fer que els seus mobles, fets tots amb fusta de la Garrotxa, amb arbres de la Garrotxa, fossin molt valorats, sobretot per la gent de la Garrotxa i per les grans famílies de la Garrotxa. Per tant, no sé si teniu present les dues magnífiques calaixeres que tenim a Can Trinxeria, doncs són d'aquest fuster.
I tot plegat sense oblidar els grans festivals que encapçalen l'any a la comarca, com el Sismògraf o el Mot, i un nou festival, el mes de juny, que engloba tota la demarcació, sota el nom Això al meu poble no els agradarà. La venda d'entrades pels espectacles culturals que tindran lloc a Olot de gener a juny s'obre el pròxim dilluns 19 de desembre a les 6 de la tarda. Les persones que són de societat anònima les podran comprar de forma anticipada des del dia 15, aquest dijous, a partir de les 6 de la tarda.
Doncs una programació ben interessant de cara als propers mesos a Olot Cultura. I els playbacks de l'Hospital d'Olot recapten 6.760 euros per la Marató de TV3.
L'acte es va celebrar diumenge al Teatre Principal d'Olot, on hi van participar una quarantena de professionals del centre. Aquest any els diners recaptats aniran destinats a la investigació de les malalties cardiovasculars.
Un recuperat playback organitzat pels treballadors de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa tornava al Teatre Principal després de l'obligada aturada per la pandèmia. L'última edició s'havia celebrat el 2019. Aquest diumenge, en dues sessions, es van representar 13 actuacions, totes elles protagonitzades per membres de la plantilla de l'hospital. Es van vendre més de 600 entrades, el que significa una recaptació superior als 6.000 euros. La membre de la comissió de la Marató de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa és Anna Prat.
Llavors, a part de les actuacions, hem tingut també la participació dels fills i filles dels professionals de l'hospital, dels nens, que ens explicaven des del seu punt de vista què és el cor, com es pot prevenir les malalties cardiovasculars, una mica què podem fer quan ens posem malalts del cor. Des del seu punt de vista, llavors també teníem la visió d'un expert, en aquest cas del cardiòleg, de referència, que ens donava, no, la seva visió més científica del que això volia dir, una mica per posar en context també tot el que explica aquest any la Marató de TV3 sobre les malalties cardiovasculars.
Són els mateixos treballadors de l'hospital els qui es preparen les cançons i les coreografies. Ho fan fora de l'horari laboral, amb tota la feina que això implica, però s'ho passen d'allò més bé, coneixent-se millor amb els seus companys i divertint-se alhora amb cançons ben conegudes que fan frisar el públic. Dos dels participants van ser l'Oriol Vicente i en Pau García, treballadors de l'hospital.
Els temps lliures sempre cantàvem la cançó i així animàvem també els usuaris i creiem que és maco això. I res, i a partir d'aquí doncs vam tirar endavant, vam estar retocant, fent aquests canvis, doncs, sí, perquè pogués sortir com ha sortit, que creiem i esperem que els hagi agradat a tothom i que això, que ha servit per una bona causa.
Un gran èxit i molta gent ens ha felicitat a tothom, vull dir, jo crec que per ser el primer cop que ho fem ha estat força bé, no? Sí, ha estat molt bé.
A banda d'aquestes actuacions i de recaptar diners, el que també fa l'hospital com a centre sanitari és pedagogia sobre les malalties de les que la tracta la Marató. Aquest 2022 el protagonisme és per a les malalties cardiovasculars. L'última edició dels playbacks va ser el 2019, abans de la pandèmia de la Covid-19. Tot i això, des de la Fundació no s'ha deixat de treballar per recaptar diners per aquesta causa. El 2020 es va editar un calendari solidari amb imatges dels mesos més durs de la pandèmia i es van recollir 11.000 euros, el rècord de donació que s'ha fet mai des de la Fundació. El 2021 es va organitzar un sorteig intern entre els professionals i es va fer un donatiu de 764 euros.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa. 5 minuts
més! Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot afina el punt de mira de cara a gol.
En les últimes 4 jornades, el conjunt olotí ha marcat la meitat dels gols que duen tota la temporada. En el darrer partit al camp de l'Eivissa, l'equip de Jonathan Risueño va generar fins a 10 ocasions durant la segona meitat. Ernest Forgas, amb 2 gols en els últims 3 partits, és el clar exemple de la millora.
La versió de la Unió Esportiva Olot des de l'arribada de Risueño a la banqueta ha transmès bones sensacions de cara a porteria. L'equip ha recuperat fluïdesa en atac i ha trobat el gol que jornades enrere no era capaç de materialitzar. A les darreres jornades, l'Olot ha marcat, tot i no sumar els 3 punts, nota positiva per capgirar la dinàmica. Un dels artífexs d'aquesta millora és Ernest Forgues, golejador a Eivissa aquest diumenge passat. El nou olotí explicava als micròfons de Ràdio Olot que és important el canvi que es veu a l'equip en les darreres setmanes.
La veritat és que sí, vull dir, jo endavant el que vol és tindre ocasions, després podem fer gol o no, però anar tant d'un camp que ni has fet ni ull, algú no està bé, no només els de davant, això està clar, vull dir, quan es fan 45 ocasions de gol és perquè no estem fent bé les coses a dalt, això és aquí, al final és un equip, i ara estem tenint gol.
Com a davanter referència, Ernest Forgues ha anotat 2 gols en les darreres 3 jornades, tots dos fora de casa, i que un d'ells ha servit per puntuar. Forgues diu que és important sumar l'apartat golejador tant per l'aspecte individual com pel col·lectiu.
Sí, ara estic bé, estic fent gol, estic tenint ocasions de gol, que és el que vull, no? Vaig dir en el seu dia que si tenia, em faria gol. N'he tingut 2, he fet un. L'altre dia igual, al camp dels Iras tindrà 2, em vaig fer un, però content.
La Unió Esportiva Olot espera que la bona efectivitat de gol serveixi per començar a sumar de 3 i fer-ho ja aquest diumenge a les 12 del migdia davant el Mallorca B a l'estadi municipal.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.